I donem la benvinguda a en Paco Torres. Paco, benvingut un dimarts més aquí en aquesta secció del retrovisor.
A l'escala, bon dia Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Crístiques, crístiques. Molt bé. Doncs vinga, anem a veure de què... Bé, continuem amb el 2003, veig, no?
Sí, 2003 més de juny. Notícia del món.
Vinga.
Dieu, cimera G8. Comença la cimera G8 a Ibian amb la presència de George Bush, Jacques Chirac i Vladimir Putin. Tensions per la guerra de l'Iraq.
Ara seria el mateix amb la guerra de l'Iran. Vull dir, això no, el temps no canvia.
No canvia.
Les coses es tornen a repetir. Sí. Si no hi hagués petroli, ningú se'n recordaria.
No, sí, de raó.
Tot això, ja sabem de què ve.
No sé què passarà ara, si el petroli pujarà, la benzina pujarà.
Avui ja sentia que, en una tertúlia aquest matí,
sí,
que ja s'havien trobat gasolineres fent cua, com passava abans, Abans que el preu del petroli sempre era, la gasolina era fixa, però hi havia un moment que deia, a partir de demà es puja. Veies aquí tothom a la gasolinera emplenar el dipòsit com desesperats. Ara, vull dir, clar, el preu cada dia varia, però abans no, abans sempre era fixa.
Fixa, sí. Bueno, seguim. Les notícies durant aquest mes sobre la guerra d'Iraq. Dia 4, continuen els atacs contra forces internacionals a l'Iraq, a preocupació per la seguretat a Bagdad. Ara passem a les notícies d'Espanya. Dieu, continuen les mobilitzacions ciutadanes contra la participació d'Espanya a la guerra de l'Iraq. Dia 17, el govern anuncia inversions a infraestructures de transport. Aquell temps, I després no sé si van continuar fent inversions, però...
Bueno, a vegades s'anuncien i queden amb anunci. Vull dir que el transport, vull dir, si haguessin fet bones infraestructures i si haguessin fet manteniment, no sé si haguessin passat el que va passar amb l'assumpte de trens.
Això
mateix. Perquè, clar, i parlem de transports, parlem de tot tipus de transports, no?
I ara he sentit una notícia aquest matí que a partir del 28 volen posar una altra vegada les barreres de, per
el peatge. Sí, jo penso que ho deia el ministre Òscar Puente, em penso que era,
sí,
de mobilitat i transport. Bueno, és que hi ha hagut queixes que la deixadesa que tenen ara les autopistes des de que no hi ha peatge, que vull dir que sí, que jo seria partidari de fer un pagament que no fos molt alt, no d'allò, però evita, paguem 5 euros o 3 euros, bueno, depenent, però que l'autopista estigui bé, perquè esclar,
perquè ara mateix, l'altre dia, diumenge passat, diumenge passat que vam anar a Girona tornant, bueno, cada dos per tres hi ha un clot i hi ha unes coses
estan molt descuidades les autopistes, jo era una cosa que preveies que podria passar, perquè pensaves, clar, com era de pagament, només que hi havia un petit foradet, ja venien
a tapar-ho,
ja l'arreglaven. Ara, el forat, fins que no és gros, que hi cap una mà i està tot un cos, allà ningú toca res,
Bueno, continuem. Vinga. Ara, notícies de Catalunya. Meteorologia, onada de calor important el mes de juny. En els dies de l'11 al 17 i del 18 al 25, amb temperatures que en alguns observatoris van superar els 40 graus, convertint aquest mes de juny en un dels més calorosos dels registres en aquell moment.
De fet, quasi penso que va ser aquest any que van tenir onades de calor, el passat any, el 2025, el mes de juny, que van tenir aquestes onades de calor, que em penso que quasi varen superar...
Van superar aquestes.
En aquestes.
Llavors, el mes de juliol no vegi. Ja. Bueno, tot l'estiu, tu. Ja. Una calor insuportable. Molt bé. Dia 8. Spencer Tunick fotografia 8.000 persones nues a Barcelona.
Recordo aquest fet, que se'n va parlar molt i va sortir a les portades de tots els diaris.
El conegut fotògraf nord-americà va organitzar i fotografiar una de les seves instal·lacions de masses a l'Avinguda Reina Cristina.
Se'n va parlar d'aquestes fotografies nues a Barcelona, que ja havia fet en altres països, això de fotografiar gent nua. Que penso que els posava com així ajonellades, perquè tampoc algun podria ser, altres no, però sí que se'n va parlar, recordo.
Sí, se'n va parlar, hi havia fotografies en el diari.
En els diaris sortien aquestes fotografies.
Sí. Bueno, seguim. El dia 14, pobles, ciutats de Catalunya van fer les investidures dels nous alcaldes de l'última votacions que va haver-hi
les últimes eleccions municipals.
Josep Maria Guinart, aquí a l'escola parlem. Josep Maria Guinart va ser investit alcalde per tercer cop consecutiu des de 1995 amb els vots de 6 regidors del CiU i un del PP.
Que li donava doncs la majoria per poder governar. Recordem que el PP era, aquella època era Vicenç Folgado.
Vicenç Folgado, sí.
Que, doncs, que li va donar el suport a Josep Maria Guinart perquè continués doncs, siguent alcalde.
Dia 23, la vella de Sant Jordi. La celebració de totes les poblacions de Catalunya... Amb 20...
Sant Jordi el 23 de juny?
No, no. Perdó.
Sant Joan.
Sant Joan.
Ah, carai, dic, ostres, sí que va anar tard.
No, senyor.
Revella de Sant Joan. Vinga, sí. Tornem-hi, no ha passat res. Vinga, 23.
23, Revella de Sant Joan. Perdoneu-me el...
Dic, ostres, veig Sant Joan, carai. Dic, coincidia que... el dia un 23, però esclar, un mes ja no.
Sant Jordi és el dia del llibre.
És el 23 d'abril, eh?
Això mateix. Bueno, la celebració de totes les poblacions de Catalunya amb dispositius especials de seguretat a Barcelona i altres ciutats. A l'escala tot va anar bé.
Com sempre, sempre hi ha algun que altre conflicte, sol ser a Barcelona, sobretot a la zona de plages, a l'hora que, doncs, de lo que s'hi fan allà, de que la gent se'n vagi, la brutícia que també s'hi deixa i tot això.
Dia 28. Les Harley Davidson regeixen a Barcelona. El Harley Davidson Open World Tour aterrava a Barcelona celebrant els 100 anys de la marca de motos. Més de 15.000 motos s'havien citat a Montjuïc en una de les festes motards més grans de la història al sud d'Europa.
Harley Davidson, una moto molt clàssica i típica, i també els que van al cim de la Harley, eh?
Sí, perquè...
Van amb la seva equipació i aquelles motos amb aquells mallet de manillars, és tota una atracció. Imagina't 15.000 motos a Barcelona, suposo que també se'n devia fer ressò, ara no ho recordo, però ja devia causar impacte i veure totes aquestes motos corrien per Barcelona, perquè de fresa en fan un rato, eh?
Fan un rato.
Ja de silencioses, almenys no ho són, eh?
Es quan van juntes, van a 100 per hora, totes a la mateixa velocitat, ningú s'adelanta dels altres.
No, ja van per col·locats així. I
van a disfrutar de la moto. Ara el dia... passem a la cultura. Cinema, dia 12. Mort Gregory Peck, nascut el 5 d'abril del 1916 a San Diego, actor de cinema i teatre, mort a Los Angeles el dia 12 de juny a l'edat de 87 anys.
Un dels galants de l'època, Gregory Peck, que també havia fet pel·lícules de diversos gèneres.
Ara passem a les notícies d'esport. En el mes de juny hi ha moltes notícies. Ciclisme, Giro d'Itàlia, 2003, disputat entre el 10 de maig i fins al dia 1 de juny, amb un total de 3.472 quilòmetres i 21 etapes, iniciant a
l'Ecce
i final a Milà. El guanyador va ser l'italià Gilberto Simoni. L'únic equip espanyol que va participar va ser el Kelme Costa Blanca. Ara passem a la Volta a Catalunya 2003.
En aquelles èpoques encara es feia el mes de juny.
Sí.
Ara la tenim ja el mes que ve, o aquest mes, on penso... No, aquest mes, no?
Aquest mes,
aquest mes toca la Volta a Catalunya.
Això depèn com el calendari...
Però aquest la Volta a Catalunya que es va anar d'allò i ara doncs, és de les primeres voltes importants que hi ha en el calendari ciclista.
Sí. La 83 és una edició de la Volta es va disputar en set etapes del 16 al 22 de juny, amb un total de 884 quilòmetres. El guanyador final va ser José Antonio
Pecho Román.
Pecho Román, davant de Roberto Heras i Coldo Hill. Tenis, torneig de Roland Garros 2003, disputat entre el 26 de maig i el 8 de juny. El guanyador individual masculí va ser per Juan Carlos Ferrero, davant de Martín Berker. Per 6-1, 6-3 i 6-2. I en júniors, doble en femení, les espanyoles Marta Fraga i Adriana González guanyen per 6-0, 6-3. Ara passem al futbol. El dia 22 de juny, Campionat Nacional de Lliga, s'acaba el campionat de Lliga.
L'última jornada?
L'última jornada de primera divisió i va quedar la classificació, el primer al Real Madrid, el segon a la Real Societat, que participaran a la Lliga de Champions. Sí. El Deportivo de la Coruña, el Celta de Vigo i el València participaran a la tercera ronda prèvia de la Lliga de Champions. El València i el Barça, que van quedar sisè, participaran a la Copa de la UEFA. Uh-huh. I el Mallorca, guanyador de la Copa del Rei, també participarà a la Copa de la UEFA. Baixen a segona divisió Recreativo de Huelva, Alavés i Rayo Vallecano. Uh-huh. He dit que el València, que va quedar cinquè, va participar a la Copa de la UEFA, eh?
Vull dir, no va fer la prèvia de la Champions.
No, ara és el mateix.
Vinga.
A la segona divisió pugen a primera el Real...
No, el Real Madrid segur que no.
No.
El Real Madrid segur que no. El Real Madrid ja hi era, no ha baixat mai a segona. Vol dir que aquí ens falta un equip que va pujar.
Espera, t'ho diré.
Mm? Vol dir que ni el Castilla, que tot i que hagués pogut quedar primer, però com era filial... No.
El Real Múrcia...
Ah, vale.
El Saragossa primer, el Real Múrcia, el Saragossa i l'Albacete. Mm-hmm. Tot això pugen directament a primera divisió.
A primera divisió.
Ah, i van baixar...
Ara has assustat els seguidors del Real Madrid que ens estan escoltant.
I van baixar a segona B, el Racing del Ferrol, el Real Oviedo i el Badajoz.
Mm-hmm. L'Oviedo estava passant en èpoques molt dolentes, perquè inclús havia baixat fins a tercera divisió, eh? I quasi va estar a punt de desaparèixer fins que els socis el varen salvar i ara el tenim competint a primera divisió després de molts anys.
Ara parlem del Girona, que estava a tercera divisió, grup cinquè. Mm-hmm. La classificació dels tres primers va ser primer el Badalona, que puja directament a segona divisió B,
que ara juga contra l'Escala i és el líder.
És el líder. El segon va ser el Girona, que va fer la promoció, i el tercer el Sant Andreu.
Que també va líder de la seva competició, segona federació.
I ara parlarem de la promoció del Girona, que van participar quatre equips. El Girona, el Benidorm, l'Àguiles i el Manacor. La classificació aquesta va ser primer el Girona, segon el Benidorm, tercer l'Àguiles i el Manacor. El quart. Uh-huh. El Girona puja a segona divisió B, grup tercer.
Sí, bueno, va ser un dels que varen pujar, i aquest era el grup, perquè es van pujar, pujaven no sé quant de grups. Esclar, a tercera hi havia molt de grups, i esclar, no sé si quants en pujaven ja, perquè en aquella època doncs, primer van fer una promoció d'una manera, i després ja la van canviar perquè els campions... Perquè a vegades passava que el que quedava campió no pujava, perquè perdia les eliminatòries i potser que quedava sisè que pujava perquè havia superat totes les eliminatòries, coses rares que passaven amb les promocions. Vinga, bueno, més coses d'esports.
El mes de juny, el dia 28, final de la Copa del Rei. El Mallorca guanyava el Recreativo de Huelva per 3-0, partit disputat a Elx, i es proclama campió del torneig. El Mallorca, al guanyar-la, la temporada que ve, ja ho he dit abans, participarà a la Copa de la UEFA.
Hauria donat un cas curiós si el Huelva hagués guanyat. Per què? Doncs perquè el Huelva aquella temporada va baixar. Vol dir que ha sigut un equip de segona divisió que hagués participat en una competició europea, si hagués guanyat la Copa del Rei.
Llavors em vaig descuidar del mes passat, el dia 21 de maig, la final de la Copa de la UEFA 2002-2003. Partit disputat a Sevilla, en l'estadi de la Cartuja, entre l'Oporto i el Celtic, guanyant l'equip portuguès a la pròrroga per 3-2. Uh-huh. Ara passarem minuts de música.
Unos minutos musicales, vinga.
Esos saltos del Jalisco, Jorge Negrete.
Esos saltos de Jalisco, qué bonito, qué rechules esa tierra donde yo mero nací, donde tengo yo una novia, en la pila del bautismo, al echarle agua bendita la guardaron para mí.
soy alteño de los buenos por derecho. Y cuando hablo de mi tierra...
I ara, a continuació, se li baixa Goldfinger. Quina veu, eh?
Sí, sí, un tema de James Bond, aquest, el Goldfinger.
I ara per l'orquestra Meravella, un passo doble, Islas Canàries. Les Canàries. La va compondre un català.
Un dels clàssics pas dobles, i que, bueno, és d'aquestes que no hi falta mai a cap festa major amb una orquestra.
Bé, seguim. Mira, ara passem a Ràdio L'Escala, el mes de desembre de 1997, a l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Vinga, què ens deia l'informatiu? Quines eren de les notícies que passaven al nostre municipi?
Pues el dia 11, dijous, passeig peatonal d'Empúries. 5 anys després de la seva inauguració, presenta un lamentable estat de conservació amb les travesses saltant a trossos i els claus de les que aguantaven deteriorats i rovellats. Davant això, i veient les dificultats per tal que en un termini breu es repari, les destrosses, l'Ajuntament, que no està disposat a assumir les responsabilitats, s'està plantejant de tancar-li i la circulació per evitar accidents. No sé per què. L'última hora es tenia que arreglar una mica i ja està.
Sí, clar, és la responsabilitat seva. De fet, aquest any també... aquest any que també s'hi ha fet no sé si aquest any o l'any passat que també s'hi ha hagut de fer-hi ja la substitució de dels travessers així que també estaven malmesos, clar, de fet allà al costat del mar, la gent que hi passa i tot això, doncs, tant en tant s'hi ha de fer un manteniment. Vinga, més coses que...
En aquest mateix dia, en el programa de ràdio a l'escala Cartipàs, el regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, Fernando Palma, va declarar que no hi ha cap problema per tal que doni el seu vot favorable al pressupost de 1998 que ha de posar-se a votació la setmana entrant. De tota manera, va afegir-hi que hi ha qüestions de l'ornigrama municipal de les quals no comparteix el criteri del grup majoritari del CIU, com és el fet de que s'inclogui la figura del city manager o la instauració dins de la policia municipal. Actualment, l'únic regidor del consistori que continua dins de l'equip de govern al costat de 5 membres de Convergència i Unió.
Actualment Palma. En comptes de Palma hauria de ser Palma, no?
Palma. Fernando Palma.
I el city manager, que se'n va parlar... però finalment no es va portar a terme aquesta figura d'aquest city manager, que, bueno, que se'n parlava molt d'aquests city managers que havien de ser, doncs, aquestes figures que havien quasi que de dirigir el que era un ajuntament, però va dir, bueno, aquí ja no s'ha pas de pagar un ja hi ha regidors i hi ha l'alcalde que pot fer aquesta feina, però la figura del city manager doncs, sí que amb empreses privades sí que va donar el de sí, però no amb un, amb un ajuntament, amb una empresa que diríem pública. Vinga, anem a més coses.
Dia 17, dimecres, temporal de llevant. El fort temporal de llevant d'aquesta setmana, especialment al llarg del dia d'ahir, ha provocat danys de consideració en diferents punts de la vila. Les fortes esbotzades, la platja, la punta i Riba, oferien una imatge autèntic desastre. Per aquest motiu, el trànsit rodat en aquell sector ha estat tancat. Els cops de mar també han causat estralls al port d'Amperris. En una de les plaques amarrada de la sorra ha quedat pràcticament estallada. El passeig marítim, enfront de l'hotel Nieves Mar, arrencava uns 10 metres de la barana, escampant les pedres per la calçada i fins i tot llançant-les menys endins.
Mm-hmm. Bueno, que tenen els llevants forts que feien destrosses a per tot arreu, i també moltes vegades el que era la piscina
del
Bonamar, que alguna que altra vegada la barana també se l'havia endut i algun altre que destrossa havia fet. Mm-hmm.
Bueno, hem tingut aquests dies de gener i febrer i per
sí,
Nadal.
També, sí, també ja. Bueno, aquí ja estem acostumats a que els temporals de llevant no passin desapercebuts, eh? Sempre alguna cosa o altra passa.
Com a l'estiu no n'hi ha, la gent que les hagi vist a l'hivern, que a l'estiu no en tenim de llevant.
No.
És un espectacle.
Sí,
amb una mica de respecte és un espectacle, eh?
Uh-huh.
I ara el dia 19, que és un divendres, ple ordinari, l'últim ple de l'any. Es va aprovar el pressupost general per l'any 1998, que puja un global de 1.119 milions de pessetes.
Paco, que sigui, haurem de deixar-ho aquí, perquè ja quasi tenim un minut, i aquesta notícia, com que també la podem explicar, penso que tenim inclús algun tall de veu pendent,
sí.
Doncs, si et sembla bé, la setmana que ve comencem, com fem les notícies, podem començar a parlar d'aquest ple ordinari, tornem a recordar.
Doncs sí, senyor.
I ara
tenim
la benedicció, sí. Com cada dimarts.
Com cada dimarts, a aquesta hora, a les cases, estan preparant el dinar, i els restaurants, els cuiners, les cuines, estan preparant també dinar i sopar,
Sí.
I algú que falti, manqui a la carta.
Correcte.
Llavors, a les cases, doncs, ja a partir de la una, la gent que venen de treballar, doncs, mengen, un bon dinar.
Sí, és un vici que tenim, eh?
I als restaurants, a la carta, al menú, també. Doncs, a tothom, bon profit a tothom.